Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Aloha, hay alguien ahí. Sé que no estoy sola, me puedes oír. Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir que no estás sola, por eso digo aloha.
Molt bon dia, a les 12 i 3 minuts estem a 5 de juliol. Vostès estan sentint la 92.2 de la freqüència modulada, ja saben, Ràdio Vila-real. Jo vull contar-los algo. Pensen, què passaria si es trobaren en la situació que vaig a relatar-li ara mateixa? Vostès van per l'Assad i la policia els fa l'alto i normalment va més d'un vehicle. Lògicament, hi ha fins i tot trams de tres carrils que van en la mateixa direcció i a reglo seguit t'envestixen per darrere. Per què has fet de barrera per a parar un delinqüent?
Si tu quieres me quedo contigo, pa que el mundo sea más suavecito, que no estás sola, por eso digo al
Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Bueno, pues recordeu que la setmana passada vaig contar i s'ha fet d'un repartidor que va baixar a entregar en València un paquet a una empresa i li van furtar el vehicle.
Sí, pot ser.
I va fugir per l'Assad.
Sí.
Val, pues el van detindre en la mateixa autovia. En Assad. Per com? Pues perquè la Guàrdia Civil va fer l'alto i clar, tu vas per l'Assad i tu veus que paren, o sigui, has dir, tu veus un control policial i tu i tots els cotxes que van en aquest moment paren i de colp t'envestixen per darrere. I ja tu t'han fet de barrera. O sigui, tu i no t'han avisat. Jo m'he quedat bocabada. Bueno, jo he parlat amb la persona esta que li ha passat això, li hem preguntat si presentarà càrrecs, ell diu que bueno, que no, que s'ho ha estat pensant i que pensa bueno, que tenia poca capacitat en aquell moment, suposa que les guàrdies, els efectius policials, per a dir-li que baixara. Però vamos, jo crec que els han posat els ciutadans en un risc brutal.
En perill, no? Perquè si te fa mitjanament, si ell, per exemple, si aquesta persona no haguera respectat el perímetre de seguretat, no? que te diuen que tens que tindre de distància en el que tens davant, haguera suposat també un perill de salut per a ell.
No, no. Anem a veure. Si és que ells se troben un control policial, paren tots i el que ve darrere, que va fugint de la policia perquè acaba de fer un robatori, ell els envestís. És dir, en plan pel·lícula, això és total, o sigui, que com si estigués veient una pel·lícula, i ell diu que bueno, va ser terrible la sensació, perquè d'ell, a més, ell tenia al costat d'una persona que també portava un camió, que entre els dos el van parar el colp, la Guàrdia Civil, vamos, metralletes, i jo pensava que era un terrorista, almenys, allò, perquè creiem que havia sigut algo més gran de lo que realment al final era, que al dia següent i aquesta persona que el van vestir per darrere estava al carrer.
Ja.
Bueno, pues, l'impacte va ser en la camioneta d'esta persona i en un camió. Ells dos porten collarín, estan de baixa, els vehicles dos destrossats. I clar, jo el que sí, i valga, que jo pose per davant les coses de seguretat de l'Estat. O sigui, que fan la seva feina i tenen que fer-la. El que pense que va ser una molt mala decisió fer a uns ciutadans de barrera. Per a detenir un delinqüent. perquè no n'hi havia. És a dir, quizá haver-hem tingut que buscar un tram més allunyat per a fer parar i fer baixar a les persones. No sé, en un moment donat...
No, haver deixat passar i que s'hagin ficat ells de barrera. Tallant tota aquesta zona, no? Com bueno, també hem vist les pel·lícules, no? Que fan ells mateixa de barrera
claro.
I que fiquen els seus vehicles. No sé si és que ells estaven fent el control i no volien fer aquesta barrera, sinó que anar poquet a poquet, com si fora un registre, no? Com passa moltes voltes, i se les va anar de les mans, que no era aquesta la seva pretensió, perquè si no me pareix con molt estrany, Susana, tot.
Bueno, diuen que entre el colp i la sensació de viure un moment en el que no sabies el que anava a passar, perquè estava entrant metralletes, diu que allò va ser un caos. Bueno, pues això és el que va passar en la... Com van detindre, perquè ens van enviar una nota de com van detindre la furgoneta que va ser en la SEAT, però no ens van dir com la van detindre. Bueno, pues la van detindre d'esta manera, senyores, per a que ho sàpiguen. Si en Radio Vila-real és que no ens podem callar res.
Estás a la 92.2 FM.
Y a ver qué pasa.
Agricultor, controla todas las especies de ácaros de tus cítricos con Dinamite, acaricida de Certis Belchim de máxima eficacia que controla todo el ciclo biológico de los ácaros y es respetuoso con la fauna auxiliar. Dinamite tiene un modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis Belchim trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Carnicería Carnes Alto Mijares. Especializados en todo tipo de cortes y también en cortes latinos, así como en todo tipo de carnes, casquería, gallina, pato, rubia gallega, entraña, chinchulines o carne de toro bravo. Carnicería Carnes Alto Mijares. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196-309 o en la calle Onda número 71 de Villarreal. Carnicería Carnes Alto Mijares. La mejor elección para tu mesa.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Aloha, ¿hay alguien ahí? Sé que no estoy sola, ¿me puedes oír?
Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir
que no estás sola, por eso digo aloha.
Thank you.
Maria, notícies?
Pues mira, Susana, comencem, pareix mentira, no?, però parlant de la Covid. I és que Sanitat impulsa aquesta setmana la vacunació enfront de la Covid amb la instal·lació de punts de vacunació sense cita prèvia en tota la Comunitat Valenciana, no? Es deu a que ve i ara mateix, no?, al número de contagis, i per això estan demanant que aquestes persones que no s'han ficat alguna de les vacunes, per exemple la tercera, que és la que més gent falta per injectar-se, doncs que ho faça per intentar frenar aquesta setena onada, no? La Conselleria de Sanitat anirà actualitzant els punts de vacunació, que es podran consultar a través de les xarxes socials, Twitter, Instagram o Facebook, però ja des d'ací els diem que l'únic punt de vacunació que tenim ací a Castelló és en l'Hospital General. Serà avui des de les 4 de la vesprada a les 9 de la nit, per si algú vol passar-se, Susana.
Bueno, pues informats queden, la gent està una miqueta més tranquil·la, pues perquè, bueno, ja l'ha passat molta gent, no troben que és tan perillosa perquè ja n'hi ha vacuna, entonces, bueno, si no tenen enfermetats cròniques, pues també molta gent ha desistit de posar-se la vacuna. És dir, és un problema? Sí, com tants altres problemes, eh?
Ara anem a fer un apartat d'esport, Susana, perquè la Diputació de Castelló ha presentat la 13a edició del circuit provincial de Beach Padel. Aquest torneig totalment gratuït se celebrarà durant els mesos de juliol i agost en els municipis de Cabanes, Benicàssim, Orpes, Amoncofa i Castelló, on realitzarà un important nombre de competicions de totes les categories per a promocionar les costes i la pràctica esportiva, perquè sabem que així hi ha molt aficionat a fer una partideta en els amics en el pàdel, no, Susana?
Sí, sí, sí. Jo crec que s'ha d'anar incrementant-se a poc a poc, eh?
Sí.
Era una pràctica al principi, no era molt seguida, però...
Sí, abans era més una patxangueta de futbol i ara és més una partideta de pàdel, no?, en els amics.
Que bé teixit.
Home, per supost. I ara fem un apartat polític, perquè el ple de la Jana va votar la passada vesprada a investir com a nou alcalde a Ismael Vilanova, portaveu del grup municipal socialista. Amb la programació de Vilanova com a nou primer edil, es fa efectiu el relleu al capdavant del govern municipal pactat a l'inici de la legislatura amb la resta de regidors progressistes de l'Ajuntament, Susana.
Sí, Compromís ha fet un grup local, els que formaven Compromís, i per això li han donat l'alcaldia al PSOE.
I bé, i ara anem a parlar d'un succés a les Alqueries, perquè la Guàrdia Civil ha detingut a un home de 32 anys com a presumpte autor de 8 delictes de robatori, un delicte de tràfic de drogues i per recaure una requisitoria judicial de crida i recerca per un delicte de violència de gènere, no? Estava en busca i captura aquest home. El passat dia 29 de juny va presentar denúncia en la caserna de Borriana la víctima d'un robatori, informant que li havien sostret de l'interior del seu domicili situat a les Alqueries després de forçar el reixat de la finestra posterior, pues es va dur joies, rellotges i estris personals per valor de 6.000 euros. Amb la inspecció ocular realitzada per part de la Guàrdia Civil i les proves obtingudes, es va esbrinar la identitat del presumpte autor, que va ser localitzat i detingut en el seu domicili. La Guàrdia Civil va realitzar un registre degudament autoritzat a l'interior de l'immoble, donant com a resultat la recuperació de nombrosos objectes, possiblement procedents d'il·lícits penals comesos en la zona, entre els quals es troben diversos rellotges, joies, eines, ferramentes d'hípica, electrodomèstics, patinets elèctrics, roba envasada i etiquetada i diversos efectes personals, amb un valor aproximat de 30.000 euros. La Guàrdia Civil informa que els objectes recuperats seran exposats en dependències de la caserna de la Guàrdia Civil de Borriana perquè puguen ser identificats per les persones que hagin sigut perjudicades per aquests fets. Des de el matí d'avui fins a divendres que ve, 8 de juliol, d'horari de 9 a 1 de la vesprada, Susana. Són objectes, si algú li ha faltat, perquè és veritat que ve jo com a veïna de la zona, sí que hem conegut diverses persones que han sigut focus de robatori durant aquestes setmanes, doncs poden personar-se si algun d'aquests utensilis li sona, no, Susana?
I tant que sí.
I ara venim ja a Vila Real. Primer parlem de Bicivilat, perquè l'Ajuntament ja ha formalitzat l'últim tràmit per a renovar per complet aquest servei de préstec gratuït de bicicletes amb l'adjudicació d'un nou contracte d'instal·lació, manteniment i gestió pues, més modern i adaptat a les necessitats dels usuaris. Així, el servei que començarà a funcionar en els pròxims mesos inclou bicicletes elèctriques, a més de les convencionals, serien de tecnologia de geolocalització i una major seguretat, no?, a través de la instal·lació de càmeres de vigilància i bases tancades per a les estacionaments dels vehicles. Poca seguretat, no? O sigui, es necessita, no?, seguretat per a aquest servei del Bicivilat per a que la gent ho puga utilitzar. Dir, Susana, que també l'alcalde de Vila-real,
sí, un segonete i comente, este servei li costarà al ciutadà de Vila-real el valor de 442.803 euros. El contracte durarà 4 anys, o sigui que seran al voltant d'uns 110.000 euros tots els anys que li costarà el servei de
Bicivilat,
vehicles elèctrics.
Ara parlem de que l'alcalde de Vila-real i el president de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació, José Benlloc, va participar ahir en el ple anual de la red Impulso de Ciudades de la Ciència i la Innovació, que ha presidit la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, amb qui Benlloc ha pogut debatre durant la jornada. Esta vesprada més, Benlloc participarà en l'acte del desè aniversari.
Per la vesprada va participar. I aquesta vesprada va participar.
Ah, val, perdó, sí, disculpeu-me. Doncs va participar en l'acte del desè aniversari de la xarxa estatal, a la qual Vila-real es va incorporar de manera pionera a la província en l'any 2011. I per últim, deixeu-me dir que l'Associació de Pensionistes i Jubilats La Mura de Vila-real ja ha reobert la seua seu social i reprès la seua activitat després de la pandèmia. I el que ens agrada moltíssim, que retornen a la seua seu i que s'ho passen d'allò més bé, no, Susana?
Per cert, Maria, Míriam Caravaca aborda amb els veterinaris el projecte de control de colònies felines.
Correcte.
Per a garantir, diu, el benestar dels animals. De la mà de l'associació de Gats de Barri, recordem, amb la qual hem entès un conveni de col·laboració i va iniciar ja fa uns anys un projecte d'esterilització i solta dels gats de carrer per tal de controlar les colònies i garantir el benestar dels animals. Per cert, Maria, tinc ganes de saber què ha passat en la policia local de Castelló. Però de controlar les colònies, els gats de barri, eh?
Uh-huh. Si vols, mentre tu busques, Susana, el que ha ocorregut, la veritat, perquè és molt cridaner, si em deixes, te comentaré també, Susana, el tema del temps, perquè l'interior de la província de Castelló i l'interior nord de la de València estaran aquest dimarts a la vesprada en alerta a nivell groc per tempestes que podrien anar acompanyades de granís. L'alerta començarà sobre les 2 d'avui i es preveu que conclogui a les 12 de la nit, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. El nivell groc per tempestes seguirà dimecres de 9 del matí a 9 de la nit a l'interior nord de la província de Castelló. I si te pareix...
Recordes, l'any passat per aquestes fetges també va caure una granissà. De aquí t'espero.
En Benicàssim, nosaltres, que va ser monumental.
Nosaltres durant este mes hem estat anunciant, un anunciant dels que ha apostat per esta casa, anunciava fer-se eixos seguros sobretot per als llauradors, perquè són èpoques de granís. I sí que aquestes tormentes aniran possiblement acompanyades de granís.
És que no sé contra qui era, però sé que aquest dia al Vila-real jugava un amistós i vam començar justets de temps per culpa d'això.
Tens l'àudio?
Sí, ho fique, no? I comentem.
Sí.
Aunque desde CESIR llevamos meses denunciando el mal estado en que se encuentran las instalaciones de la Central de Policía Local de Castellón, en Tetuán 14, el Ayuntamiento de Castellón sigue sin hacer nada para reparar los graves desperfectos detectados. Deficiencias como la ausencia de cámaras de vigilancia en los armeros, la falta de seguridad en los accesos o el mal estado del mobiliario de oficina o los baños. Problemas a los que ahora se suma la plaga de ratas que afecta a la zona del comedor. Un problema de salubridad por el que desde CESIF pedimos explicaciones al Ayuntamiento de Castellón y exigimos que se tomen medidas de manera inmediata.
Bueno, pues com bé han sentit, tenen una plaga de rates, per això es parlava del gats de barri, que al final...
si haver-hem també tingut aquestes colònies és el que fa la selecció natural, no? És dir, al final, si no n'hi ha depredadors naturals, i com bé està passant en aquest moment, pues, n'hi ha animalets que desapareixen per complet i al final altres proliferen de manera desorbitada, no? Però vaja, fins i tot perquè te se colen, com sí, es diu, la policia local.
Sí, estava pensant que tal volta necessiten un gat, no?, a la policia local de Castelló en aquest problema.
Bueno, tenen. Podrien adoptar de gats de barri, sí, algun gatet totalment. Més i des de logo fora broma tindre les instal·lacions conforme toca, perquè vaja, que a més tenim un vídeo que penjarem a les xarxes.
Correcte.
On se veu a la rateta campant a les seues anxes, bueno, n'han vist d'una, a les seues amples, més que a les seues anxes, les seues amples, per tot el... I a més en el millor lloc de la sede de la policia local,
que és el comedor.
En el comedor. Avui s'espera la declaració de Jorge Ignacio Palma, el acusat per la mort de Marta Calvo, Arlien Ramos i Lady Marcela. Està previst per avui dimarts en el judici, des de que en este judici que fa 3 setmanes que venim tractant, i on se determinarà la seva responsabilitat en aquests fets i els 8 casos més d'homicidi en grau de tentativa. Però jo tinc la sensació que no serà durant el matí, pot ser siga últimes hores de la vesprada o demà, perquè ahir recordem que se va suspendre el juït perquè un dels advocats se trobava malalt. Per tant, dit això, veurem a veure si al final este personatge sentim a veure què diu de tot això. Pauseta, Maria? Posa-la.
Si acaso yo te quiero decir que no estás sola.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Nalufra Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Honda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Estaba pensando en la noche que te di, la misma que me abandonaste.
Rubio, ahora todo depende de ti.
Bueno, van a continuar las pruebas médicas en el Villarreal. Van vore a Mario, van vore a Moy, van vore a Trigueros, van vore a Alberto Moreno ya fer algunes cosetes, estirant. Molt bona notícia. Van vore a Gerard, magnífica notícia. Ojalá y estiga al 100% y que esta temporada torna a rendir con fa dos anys. Y van vore a Morales ya per fin a sus companys.
O sea que ara sí que sí, estan tots com tenen que estar.
Crec que avui falta la tercera tanda i el i demà ja el primer entrenament.
Content?
Sí, la veritat és que ja tinc moltes ganes de començar a veure partits i de tornar a la normalitat, entre cometes. Dir que Quintillà se n'ha anat al Santa Clara, dir que les xiques tenen una nova lateral que és Lucía Gómez, dir que el 6 d'agost en Pescara tenim amistós contra l'Inter, Inter de Milán Villarreal a les 8 i mitja, uh-huh. I dir que la Conference League, que ojalà en el juny de l'any que ve estiguem tots en Praga, comença avui en un Sant Josep contra l'Arne.
Bueno, pues
i ja fora del Villarreal, dos curiositats, que Cristiano és el segon dia que no se presenta a entrenar, segons ells, per motius personals. Que bueno, que els motius personals són que se'n vol anar. I dir que ahir van...
Els motius personals que se'n vol anar, sabem per què?
Bueno, s'està començant a rumorejar que com el United no està en Champions, passarà a cobrar una miqueta menys.
Pues sí que bueno, sabem per què, no?
Són motius.
Ja, però que porta dos dies que se suposa que tindria que estar entrenant i ell diu que motius personals.
Bueno.
I ahir, aixina per morbo, que ahir el representant estava sopant en el president del Barça.
Ui.
Mare, com sentaria això en Madrid, eh?
I en Barcelona?
Home, però jo crec que en Barcelona sentaria bé.
Sí? Tu creus?
Jo crec que sí.
Els dos, anem a veure.
Hombre, al Barça no li va sentar molt bé, que se n'anara Figo, que li van tirar fins i tot un cap...
Seria un morbazo en tots els respectes que Cristiano jugara en el Barça.
Pa tu, que no és del Barça, ni del Madrid, però a veure, per exemple, si a tu te llevaren... tu pensa que fora això en el teu equip, en el que portes al cor, en el groc?
No te sentaria bé.
No gens.
Ja, però per exemple, per au del Villarreal, que Parejo estiga així i no en el València, jo pense que és un morbazo.
I al revés?
Al revés senta molt mal.
Ah! En fi.
I dir que l'altra imatge de la nit va ser que Haaland estava en el concert d'Ozuna.
Contextualitza, per favor.
Claro, sí. És que Haaland estiga en un concert d'una persona que canta en espanyol, la gent no ho acaba de veure del tot normal, però bueno, sembla que entén en espanyol.
No, jo és que jo ja li ho he explicat, que perquè és un jugador de futbol...
Está en el Manchester City, es de Noruega.
Es de Noruega, es noruego. Yo ya he dicho que en Europa el reggaetón agrada a mucho. O sea, que no sé de qué vos esteu sorprenent, pero ve, vos farem un programa cultural musical.
Y Nadal va a tornar a guanyar, 6-4, 6-2, 6.
El único español que se ha quedado.
Sí, que Paula se va a queixar una miqueta de que no todos somos Nadal.
¿Por qué?
Bueno, perquè quan la premsa veu que Paula cau eliminada a lo millor en octaus, és com dir, ai, i per què no jugues la final? Bueno, no tots som Nadal. Lo de Nadal és una cosa excepcional, que ningú s'acostume, que ni Carlos Alcaraz ni ningú que vinga darrere igualarà Nadal.
Claro, però per això és un mèrit, és dir, és com, no sé, com tot el món no és Ronaldo, no?
Garbiñe ha guanyat algun gran slam, però ara està en un baix moment. Pues és que hem tingut la sort de que Nadal sempre ha estat en el millor moment, pràcticament. Sempre no. Ha estat guanyant, però és irrepetible, això.
Vale, però hi ha que reconèixer el mèrit que té. És un monstruo en lo seu, o sigui, i és espanyol. Mira tu, però ho és. O sigui, hem de saber que el que tenim, pues ho tenim. Que no som tots ells, claro, però això és únic.
Claro.
Lo único que ocurre es cuando es único en una cosa. Es como yo recuerdo cuando dije, este pintor es un gran pintor, pero era un maltratador. Ya.
Claro.
Es decir, es un gran esportista. En ell se dona la peculiaritat que també és una gran persona, o almenys així ho diu la gent del seu alrededor. Però a millor és un nefasto cuiner.
Clar.
I no passa res.
Que bé, de repente me l'he imaginat en Masterchef Celebrity, disculpeu-me, cadascú lo d'ell.
No, no, és que, a més, dona compte, 2:30 del migdia, ja es comences a pensar perquè l'esmorzaret s'ha quedat cabarrere, no?
Sí.
I que es comences a pensar, què n'hi haurà avui de dinaret?
No, lo pitjor és que jo ja ho sé i que estic desitjant menjar-me.
Ah, que bé. Escolteu, abans de que continueu fent fam als nostres oients, qui també era formidable és la cantanta a la que avui li dedicarem el nostre programa, perquè avui fa un any de que la gran Rafaela ens va deixar, encara que enguany ha estat un poquet més viva que mai en ese Eurovisió italià que l'hem recordat moltíssim, si sona.
Però dona't compte que Rafaela Carrà sempre ha sigut un poc nostra, igual que suposa que Nadal també és un poc de tot el món. És a dir, al final, un exemple en el seu, un número 1, acaba sent de tot el món un poc.
Correcte. I fins així, no?
Anem a sentir a Rafaela.
No, publicitat i que vinguin els primers convidats. Te pareix, Susana?
Ah, però la sentirem durant tot el programa.
Clar, ja tens pues, per escoltar-la.
Jo ja estic contenta, clar que sí.
Estás a la 92.2 FM.
Víctor, ¿sabes cuándo volveremos a ver un partido de fútbol en el Estadio de la Cerámica?
Pues no sé, espero que muy pronto.
Anda, acompáñame. Tengo que renovar el permiso de conducir en el Centro de Reconocimientos de Conductores y Cazadores que está al lado.
¿Estará abierto?
Seguro. Están desde hace 30 años en el mismo sitio, de lunes a sábado, gestionando todo tipo de carnets, de conducir, armas, animales potencialmente peligrosos, etc. Se adaptan a nuestra necesidad, en unos minutos y sin esperas. Tienes tu permiso renovado. ¡Vale la pena ir! Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal, calle Almazora 11. Pide cita en el teléfono 964-526232.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mat de Darbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mat de Darbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Te imaginas un verano de divertidas actividades familiares en un imponente castillo medieval? Ve a Onda a disfrutar de un estío al castell y diviértete junto a tu familia con el Festival de Circo, el Festival de Marionetas, las visitas teatralizadas, los talleres de arqueología para los peques o la sesión nocturna de astronomía, Onda bajo las estrellas. Y además, la mejor oferta gastronómica, museos, rutas en plena naturaleza o actividades de aventuras. Consulta toda la programación en ondaturismo.es. Onda, tanto a tan poco. Ayuntamiento Onda.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Ganas de volver a viajar? Aeroport de Castelló. Este verano vuela y disfruta de una escapada a Sevilla. Dos conexiones semanales desde Castellón. Viajar es sencillo. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Bueno, i cal dir que tenim en l'estudi a tres veïns de Borriol que han vingut a visitar-nos perquè volen explicar a tot el món què els està passant en la seva urbanització, perquè ells venen d'una urbanització que es diu Vall d'Umbrí. Tenim en nosaltres el president Raimundo de Fet. Buenos días.
Buenos días.
També tenim a la vocal Rosa Beltrán. Buenos días.
Buenos días.
I a una vecina afectada, que és Fátima Fernández. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué pasa en nuestra urbanización y desde cuándo pasa?
Pues nosotros llevamos luchando hace muchos años ya y tenemos escritos hechos desde que empezaron a hacer la autovía en el año 1999 a Generalitat y al Ayuntamiento de Borriol desde entonces, y últimamente estamos haciendo escritos y no nos hacen caso para nada porque nos han dejado la urbanización completamente cerrada. El acceso por la autovía, teníamos dos accesos. Uno por el colegio, de donde está la residencia de niños válidos, por ahí entrábamos, y luego teníamos otro acceso también por la parte del motocross. Uh-huh. Esos accesos, al hacer la autovía, ni el ayuntamiento ha hecho nada para hacernos un acceso como Dios manda, como está en todos los sitios, porque nos han hecho un acceso que llegamos a una rotonda, que es la Rotonda de la Araña, y ahí nos han hecho una curva en forma de herradura, que ya han habido varios accidentes. Un hombre de aquí de Villarreal, creo que era, se metió el coche allí dentro y estuvo un día allí que no lo encontraban. Aquí un vecino nuestro que nos ha acompañado fue el que lo encontró, y esa curva es muy peligrosa. Se tiene que ir al 5% cuando se cruza un autobús de estos del colegio, pues has de parar completamente porque ocupa toda la rotonda. Lo hemos dicho muchas veces al ayuntamiento y a consellería para que eso no lo arreglaran. Ese acceso es fatal y siempre nos han dicho que eso es provisional, pero lo tenemos provisional desde el año 1999. Yo creo que ya es hora de que alguna administración nos haga caso y esos accesos, ya que teníamos dos accesos y nos han dejado con un acceso que no podemos entrar, no lo arreglen y lo hagan en condiciones. Luego hemos hecho varios escritos y nos han hecho ir ya hasta el Defensor del Pueblo. Y siempre nos dicen que cuando la urbanización se haga, cuando se termine, que entonces lo harán. Y se hará. pero de momento no nos hacen caso a nada de esto. Luego hay un núcleo allí urbano que se hizo con todos sus derechos, con una depuradora que tenemos también allí, que es cedida y donada, que tenemos aquí los papeles, al ayuntamiento con una cesión gratuita. Uh-huh. Se hicieron unos adosados, esos adosados valieron mucho dinero, están completamente legales. Ha pasado los desagües hacia Borriol y no han empalmado. Y entonces ahora tenemos también muchos problemas con unas olores que nos vienen, no sabemos de dónde, que lo tenemos denunciado. El ayuntamiento dice que no tiene técnicos a quien atender. Hemos tenido que ir a consellería también. Y ahora consellería a ver si envía a alguien. Pero esto es una cosa urgente. Y una de las vecinas más afectadas con las olores y todo esto es nuestra vecina Fátima, que ha querido venir para ella expresar exactamente lo que siente. Porque hemos llamado a la policía. La policía dice que no puede venir continuamente. Todas las veces que le llamemos, porque tiene otras cosas más urgentes que hacer.
¿Ustedes hablan con la policía local?
Con la policía local para que vaya. Y Fátima te puede explicar también lo afectada que está en este tema.
Sí, desde el mes de mayo vamos observando un olor, ¿vale? Pero sobre el mes de julio ese olor ha aumentado. Y es a unas ciertas horas de la noche y es insoportable. Yo, por ejemplo, que vivo en una villa, cenando en la galería, la tengo que cerrar porque no se puede aguantar. Luego, si tengo invitados un sábado por la noche o el fin de semana o lo que sea, nos tenemos que meter dentro con el aire acondicionado porque en la terraza no se puede estar. Uh-huh. Claro, hay niños, hay bebés y tienen que aguantar ese olor. Es un olor no a excremento, sino es un olor como a vomitado, agrio, y es, para mí entender, algo movimiento que se hace durante la noche que provoca ese olor.
¿Pero ustedes han observado en algún momento algo que les ha hecho entender que es en una hora determinada?
Sí, es una hora determinada de la noche. Hay un movimiento que se hace durante la noche.
Sí, pero ¿han observado algo físico? Me refiero, ¿han visto pasar a alguien? ¿Han visto movimientos de algún tipo por allí? Después de...
Nosotros hemos estado descartando, ¿vale? Vivimos
lógicamente
en una zona, ¿vale? Hay un río, pensábamos que el olor venía de ahí.
Sí.
Se ha descartado que no. Luego pensábamos que era algún animal muerto, tampoco, porque se no olería durante todo el día, no olería simplemente a esas horas de la noche. Luego el tema de la depuradora, lo mismo. La depuradora también olería durante todo el día, no olería. Entonces sí que después de la urbanización, pasando la autovía, hay como una ganadería, ¿vale? Hay una ganadería y, bueno, sí que coinciden varios vecinos que el olor puede venir de ahí. Vale.
¿De algún vertido?
De algún movimiento que hacen con esos animales, sí.
¿Y esto lo han comunicado ustedes a las autoridades?
Sí, estamos en Consellería y Medio Ambiente.
Pues entiendo que estén molestos, porque si es sobre una hora determinada, y es desde hace un par de meses,
sí,
que notan que se han incrementado sus olores.
Sí. Yo llevo 17 años viviendo ahí y jamás he olido...
Como en este momento, lo que está ocurriendo ahora en este momento. Porque
sí, ha habido un cambio, o bien enfrente de la urbanización o lo que sea, la verdad es que yo lo desconozco, pero hay un cambio ahí que ahora el olor es insoportable. Uh-huh.
No sé si quería intervenir usted,
no,
Raimundo.
No, de momento no.
Vale. Y entonces ustedes lo han puesto en conocimiento, supongo que primero de las autoridades municipales y luego de las autoridades...
Sí, porque el Ayuntamiento de Borrión, la contestación que tenemos aquí es que ellos mirarán el informe que haga la policía, pero ya llevamos más de una semana esperando el informe de la policía y no nos ha llegado porque dicen que tienen 3 meses para contestar. Uh-huh. Entonces estamos esperando y el Ayuntamiento, el técnico del Ayuntamiento nos ha dicho que no tienen técnicos para enviar y que lo pasaba a Consellería. Que Consellería nos diera una solución. Y ahí estamos.
O sea, que en el Ayuntamiento de Borrión le han dicho que ellos carecen de personal.
De personal experto para...
Y lo derivan mirarlo. A Consellería.
Y a Consellería estamos ahora. O sea, que es que nosotros lo que vemos es que el Ayuntamiento no nos hace caso en absolutamente de nada. Desde el año 1999, que empezó a hacerse la autovía y todo eso, y hemos empezado a reclamar los accesos
pero
a la
ningún,
urbanización...
Porque, claro, no ha habido más de una corporación municipal. ¿Ninguno les ha hecho caso? No, como ustedes dicen, que no les hacen caso.
No, está todo sin terminar y nos dicen que está provisional y que se hará cuando se haga todos los accesos bien hechos, pero no sabemos ni cuándo se va a hacer, ni cuándo se va a realizar, ni nos dicen... Nada, nos fuimos al Defensor del Pueblo,
sí.
Defensor del Pueblo les pidió unas fechas, pero ellos siguen a la suya, siguen que no van a hacer nada.
Uh-huh. Mire, es que Borrión se da la curiosidad de que tiene varias núcleos diseminados, es decir... ¿Son solamente ustedes los que se encuentran en esta situación o ustedes ven que realmente carecen de técnicos y no pueden atender a lo mejor a otras urbanizaciones?
No, nosotros consultamos con el ayuntamiento siempre, somos los más cercanos hacia el pueblo, de la urbanización es la más cercana y no, nos sentimos que no nos hacen nada.
Sí, pero yo lo que me refiero, usted como presidente de su urbanización, supongo que tendrá reuniones con otros presidentes. ¿Ocurre esto en otros... ¿En otras urbanizaciones?
Prácticamente casi que en todas. Pero ahora se ve que han empezado a realizar algo en las urbanizaciones, pero casi que todas se quejan por el mismo sentido. Tenemos reuniones todos los presidentes de las urbanizaciones, pero siempre estamos en el mismo tema. Se llegó a concretar de que se iba a ir a un abogado para ver si nos iban a hacer caso, pero eso se ha paralizado y ahí no se hace nada. Y no se dice nada y por eso nosotros, los de la urbanización Valdumbrí, nos hemos intentado mover por nuestra cuenta porque ahí nunca se nos hace caso a nada.
¿Y ustedes no han pensado por un momento, digo yo, urbanizar? Es decir...
Nosotros siempre hemos estado pensando en urbanizar y queremos urbanizar porque no queremos contaminar el suelo ni hacer nada. Lo que pasa que somos con terreno y vecinos, somos 80 vecinos, pero los 80 vecinos es incalculable porque nos piden 1 millón y pico de euros, casi 2 millones de euros, y ahí los vecinos pues no se puede alcanzar porque saldríamos a unos 35,000 o 40,000 euros para un desagüe que nosotros vemos que no podemos realizar. Lo que sí que estamos de acuerdo es en realizar, poner tubos, que nos asfalten las calles, que no enganchar aún el desagüe y que el ayuntamiento haga su parte y entonces todos los vecinos colaboraríamos en colocación de tubo para el desagüe, alcantarillado, y pondríamos el asfaltado y los tubos, y ahí sí que los vecinos estamos en un presupuesto que nos han hecho, vemos más o menos 7 o 6 mil euros, y entonces sí que decimos pues vale, podríamos tirar hacia adelante. Pero claro, las cantidades que nos dicen, cuando resulta que en los términos de Castellón, lo que es la carretera Alcora y todo eso, se está enganchando por muchísimo menos dinero, en 600 euros se está enganchando, sin luz, sin asfaltado de calles, sin nada hecho, y les ponen al desagüe, y a nosotros, ¿cómo es que se nos pide esa barbaridad y esas cantidades?
Sí, ustedes han pedido presupuesto por su cuenta, o sea, con una gestión suya, una gestión directa, y les han pedido 35.000 euros por vecino.
Sí, no, salimos entre vecinos, más o menos hicimos una gestión, y en ese proyecto nos saldrían sobre ese dinero, porque nos piden calles asfaltadas, el alumbrado, cera, nos lo piden todo. Nos piden los accesos desde la redonda de la Araña al Molló.
Le pide el consistorio, el ayuntamiento es el que le pide que cumplan todos esos requisitos, ¿sí?, para ponerles alcantarillado.
El alcantarillado.
La entrada, vaya.
La entrada, no, el alcantarillado, la urbanización y entrada y los accesos de la urbanización, claro.
Y ustedes lo que han visto es que hay más urbanizaciones que sin tener el asfaltado y alumbrado que les piden.
Nosotros en Borriol solamente está Gaeta y La Coma, que prácticamente también están como nosotros.
Porque... Sí, no, me refiero no a Borriol, sino en otras urbanizaciones.
En otras urbanizaciones sí. Hemos notado que sí que se ponen, sobre todo en la carretera Alcora, sí. Que se están poniendo desagües, el Castellón está poniendo desagües.
Sí, pero estos pertenecen a Castellón
a
Ciudad.
A Castellón Ciudad. De los que pertenecen a Borriol, que yo sepa, se hizo la Gaeta, ahora se ha reasfaltado La Coma, ¿vale?
Pero ha sido ¿A cargo de los vecinos o a cargo del ayuntamiento?
A cargo de los vecinos, La Coma a cargo de los vecinos, el reasfaltado que han hecho. Lo que es, como es privada, la Gaeta, que es privada, ellos ahí se han apañado, pero les pusieron su enganche, que no sé quién lo hizo, pero quitaron la depuradora y se le hizo el enganche. Y ellos tienen su buen enganche uh-huh. de desagüe. Pero a nosotros... Ha pasado el colector ahora hace 2 años, ha pasado el colector por ahí, se nos dijo que cuando pasase el colector era cuando iban a conectar y todo, estamos dispuestos los vecinos a lo que sea, pero claro, si se nos pide un proyecto que 80 vecinos es incalculable.
O sea, ¿y realmente ustedes entienden que tienen derecho a que se les diera el qué y cómo?
El qué y cómo, pues nosotros pedimos, para no contaminar el suelo como dicen, o pues nosotros pedimos que se nos escuche y colaborando los vecinos, que el ayuntamiento sea el que realice la obra de saneamiento y los vecinos colaboraremos en todo lo que sea necesario, pero ellos que realicen la obra por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento dice que tiene muchas urbanizaciones. No tiene muchas urbanizaciones, porque el núcleo de Valdumbrí son 136.000 metros urbanos, ¿vale? Suelo urbanizable. Entonces, somos 4 calles y somos 80 vecinos. ¿Es tan sencillo o tan difícil para construir el desagüe para que nadie contamine, no se haga esas olores? Nosotros hemos subido a la Pobla Tornesa, a donde fuimos a hablar, y es lo que nos dijeron. Prefieren echar al río la depuradora de las casas amarillas que decimos nosotros que son legales, ¿vale? Ahí tienen la depuradora hace 2 años rota. Suele ir una cuba a sacarlo cada mes. Entonces nosotros todo eso no lo queremos, esas olores ni eso. ¿Cómo es tan difícil para desarrollar en 73 casas de vecinos el desagüe? ¿Lo vemos tan difícil para...?
O sea, lo que piden es tener...
alcantarillados. Tenemos
eso, por el acceso. Sí, tener el alcantarillado normal de una urbanización y además tener el acceso sin tener peligro, ¿no?
Claro. La salida sur de Borriol es completamente nula. Ahí han hecho una rotoncita pequeñita, que es la de la Araña, donde nos han hecho el acceso. Hay un puente que cruza al otro lado. Si usted viene de la Puebla Tornesa para Castellón, tiene que bajar a la otra rotonda de Maricler, a la otra salida, no sé cuántos kilómetros, para dar la vuelta si se ha equivocado uno y volver a venir. Allí se han saltado el acceso sur a Borriol. Se lo han saltado completamente. Sin embargo, cuando pasa Borriol al acceso norte, vemos las dos rotondas, vía de servicio a derecha y vía de servicio a izquierda. La vía de servicio a derecha, desde la rotonda donde está Marie Claire hasta Borriol, no hay vía de servicio. Nos quitaron nuestra entrada a la que lleguemos al motocross, y vía de servicio ahí no hay ninguna. Dicen que es la otra, la de la izquierda, pero luego pasas Borriol y tienen las dos rotondas de salida y entrada por si alguien se equivoca para hacer un cambio de dirección. Y todos los caminos, que allí hay unos masets diseminados, eso sí que son diseminados del todo, porque nosotros somos una urbanización de hace años, según el ayuntamiento. Nosotros no nos hemos inventado que somos urbanización. Ellos lo ponen en todos los sitios y en los diarios, que tienen 17 urbanizaciones. Nosotros no nos hemos inventado eso. Y aquellas casas de allí arriba, que son terreno rústico, tienen sus caminos de acceso, tanto a derecha como a izquierda. Salen los caminos a la rotonda, dan la vuelta, si se equivocan pueden volver a girar y volver al revés. Y nosotros allí no tenemos ningún acceso. Si ven el acceso que hay cuando tenemos que pasar el puente para coger la autovía dirección Castellón, es una cosa como si fuese un embudo. va por un lado y volvemos por el otro lado. Y se nos pilla la policía allí, ni se puede girar, ni se puede hacer nada. Tenemos una, los accesos son horribles, que es lo que nosotros estamos denunciando desde el año 1999. Tanto a Consellería como al otro lado. Últimamente Consellería lo que nos ha dicho es que eso no está en la política de ellos. Al defensor del pueblo le ha contestado eso, que no está en la política. También cuando le dijimos al defensor del
pueblo...
¿No está
en la política a qué se refiere? ¿Que no es competencia de ellos?
No, no, que no es la política que están haciendo ahora, en la actualidad.
Ah, no, no, vale.
Pero
vale.
Es que llevamos desde el año 1999 con esas dos curvas que el otro día una vecina de mi compañera no mataron allí a los niños y a ella, que tuvo que llamar a la policía y todo, porque se cruzó un coche que entraba a toda velocidad, que sabe que no pueden entrar, pero eran una familia con tres niños y una niña. Eso, hasta que no pase una desgracia allí, no van a y están denunciados, tanto en el ayuntamiento como en consellería.
Cuando usted me ha hablado de las casas amarillas de Valldumbri que tienen la depuradora, estas casas que dice, estas son legales, usted ha dicho, estas
sí,
son legales.
Dicen ellos que son legales.
Con su depuradora, cuando se estropea la depuradora de las casas legales, ¿quién tiene la obligación de arreglarla?
El ayuntamiento. Pero la depuradora lleva 2 años que no funciona y cogen una cuba todos los meses o cada dos. Uh-huh. Cuando ellos ven que está llena, la tiran. Pero esa depuradora tiene unas aguas que se juntó con la salida del colector de la residencia de minusválidos o el colegio de minusválidos, se conectó, tiran al río, vierten al río, que todos los días están virtiendo al río, que también puede ser un foco de olores de ahí. También puede ser que tengamos el problema de ahí. En vez
sí,
de,
sí, en realidad
no sabemos de dónde es el problema.
Lo que quieren es que lo solucionen, si lo da igual quién es el culpable.
Pero tenemos, nosotros, yo digo que es legal porque yo en este caso soy afectado, tengo una casa ahí, tengo ante notario la firma, como que se conectarían al colector y no se ha conectado. El ayuntamiento nos dice que ya se hará en su día cuando la urbanización, pero ¿qué tiene que ver la urbanización con las casas amarillas? Si ellos ante notario firmaron que cogerían y cuando pasaría colector lo empalmarían, igual que el colegio minusválido, está sin empalmar, está invirtiendo al río y desde, vuelvo a insistir, desde la Pobla nos dicen que pagan la multa todos los años, prefieren pagar la multa pero no quitar el caso. Yo creo que sería mejor quitar el problema.
Están obligados.
Y deberían estar obligados.
Es decir, ahora en este momento que sí que se apuesta por un planeta sostenible, ahora es por ley.
Bueno.
Es decir, lo único que se tiene que hacer es cumplir la ley. ¿Cómo? Pues ustedes los ponen aquí las necesidades que tienen y no está en su mano el poder...
Es que nosotros no podemos porque los vecinos, claro, en el tema de cuando hablamos, sí, la mayoría nos dice que sí, pero luego cuando se va a hacer el cobro, entonces vienen las disputas. Te han dicho que sí, pero dice, bueno, sí, es que... Y ahí es donde pedimos al ayuntamiento que nos ampare, que sean ellos con contribuciones, como lo tengan que hacer, y que a los vecinos les digan, señores, es que esto hay que hacerlo.
Es que es por ley.
Entonces, claro, si dicen que hace 2 décadas que estamos presionando en Europa y todo eso por ley y los vecinos ahora estamos de acuerdo en solucionar el tema, no veo problema de que el ayuntamiento se ponga a realizar ahí unas obras para beneficiar a todas las urbanizaciones, porque así ya quitamos un punto. Si tienen 17 puntos, quitaríamos un punto, que sería la urbanización. Es que es tan cercana al pueblo y tan pequeñita la urbanización que es tan sencilla de hacer que no haría falta hacer conforme quieren. Tienen muchas otras urbanizaciones que tendrán muchos más problemas que la nuestra, pero es que esta es tan sencilla, no sé cómo el ayuntamiento no se pone manos.
Se lo preguntaremos.
Muy bien.
Si les parece, llamaremos al señor alcalde y le preguntaremos, le diremos que escuche la entrevista, por qué no les dan solución.
Yo también lo que quería decir es que nosotros desde los años que llevamos allí hemos puesto nuestro transformador de la luz, hemos pagado los puntos, hemos asfaltado las calles, hemos puesto nuestras farolas, se ha hecho todo lo que se nos ha pedido. Tenemos un papel también hecho como que se cedieron las calles con sus farolas al ayuntamiento.
Uh-huh.
El ayuntamiento lo niega por completo eso. Entonces, si es del ayuntamiento, nosotros lo único que queremos hacer es zanja y alcantarillado. No. Nada más. Solamente queremos zanja y alcantarillado. Eso es lo que nosotros necesitamos.
Desde la urbanización se le ha cedido las calles al ayuntamiento.
Sí.
Cuando se hizo el proyecto de las luces.
Cuando se hizo el proyecto.
Muy bien. Pues yo creo que está todo dicho. Ahora esperemos.
Nos falta un punto también, sí, que dígame. Tenemos un problema también ahí, que es porque al hacer la autovía y hacerlo más grande, pues el tráfico que va, que aquí tenemos un recorte del diario también, de esa época donde se pidió, el abogado nos hizo para pedir la pantalla antirruidos.
Sí, sí.
Nos han puesto allí un pantallón.
La pantalla verde.
Agrisada está. No, la verde es la del Molló, pequeñita. Eso estaba allí. Pero la otra que nos han puesto delante del colegio, donde teníamos el entrador, que está la parada también del autobús, una pantalla muy grande, que claro, han hecho un tramo de pantalla. Se pidió en su día toda la pantalla desde el motocross, que es todo el tramo de la urbanización. Han hecho la mitad de la urbanización del barranco hacia allá y han dejado la otra, el otro tramo de la urbanización aún con más ruido, porque cuando rebufa el aire ahí y los camiones, eso hace un ruido bárbaro.
Se ha quedado a medias, ¿no?
A medias. Unos te dicen que es consellería porque no podían pasar el río. Hemos pedido ahora a consellería que aunque sean transparentes o metálicas o de cristal, que haga algo porque allí rebufa contra el barranco. Nuestro vecino que nos ha acompañado está afectado porque dice que aquello es un ruido insoportable.
Atronador.
Son personas mayores. Y no se puede dormir por la noche. El otro tramo sí que lo han evitado. Pero el otro tramo anterior, desde el motocross hasta allí, está totalmente desprotegido de los ruidos. Y allí fueron, hicieron mediciones, tomaron mediciones, hicieron todo. Y
¿hay un informe con mediciones?
Sí, está el informe aquí con las mediciones, con el papel del abogado, con la contestación, que dijeron que veían aconsejable hacer una pantalla. Y a la hora de hacer consellería la pantalla, nos ponen aquel pantallón allí y nos dejan el otro tramo sin hacer. Y no hay manera de que lo vuelvan a hacer. O sea que así estamos.
Porque hay una localidad que es la de Almazora que ya tiene el informe en la mano, como que no deja de dormir a los vecinos y por lo tanto por ley les obligan a poner la pantalla en Almazora. O sea, esto ha ocurrido ahora, después de ustedes voy a hablar con una de las concejales de Almazora porque ya se lo han concedido. El ayuntamiento de Almazora ha pedido en una de las urbanizaciones que ellos tienen en la playa que le pusieran una pantalla verde porque es que la gente no podía dormir. Y se lo han concedido, por tanto, supongo que hay que ir por la misma vía. Es decir,
¿nosotros por dónde
es
vamos?
Es un delito, en este caso, no cumplir el derecho al descanso
de las personas.
Sí.
Nosotros es que por donde vamos, por donde recorras la autovía, por donde vayas, tienen sus accesos, tienen sus salidas, lo tienen todo, tienen las pantallas antirruidos, lo tienen todo. Nosotros lo hemos pedido muchas veces desde este año que le hemos dicho al ayuntamiento todos estos trámites y no nos hacen caso, es caso omiso a nuestras cosas, nos lo envían a consellería, de consellería al otro lado, consellería dice que el ayuntamiento, que lo pida el ayuntamiento, que no se lo pidamos a consellería.
Pues vamos a ir
y se van pasando la pelota de unos a otros.
Vamos a ir preguntando.
Al final hemos ido al defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo, claro, con tantos problemas, se han centrado ahí en que la urbanización hay que hacerla y ahí lo zanjan todo.
Bueno,
pero ya no nos contestan ni a una cosa, ni a la otra, ni a la otra.
Nosotros empezamos por llamar al alcalde de Borriol y después, según si él nos remite a más gente, iremos llamando a más gente a ver por qué no les dan solución. ¿Les parece?
Muy bien, sí.
Pues muchas gracias por haber estado aquí, Raimundo de Fez, presidente, gracias. Rosa Beltrán, vocal, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y Fátima Fernández, pues mucha paciencia, hija.
Mucha paciencia, sí.
Muchas gracias por haber venido.
A ti. Adiós. ¿Será que ya es primavera?
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Et presentaràs a la prova de valencià el 15 d'octubre? El Centre Carles Salvador llança cursos de valencià a Vila-real. Informa-te'n al nostre web o telefona al 963157799. Aconsegueix per fi el títol de valencià. Som el centre de referència. Nosaltres t'hi ajudarem.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Bueno, recordem que ahir vam parlar d'aquest estudi que havia encarregat l'Ajuntament d'Almassora per a aquest soroll que és insuportable. Bueno, aquest soroll que pateixen una zona poblada al nord de la platja d'Almassora. Bueno, pues l'Ajuntament d'Almassora ha confirmat en aquest estudi encarregat que el soroll nocturn del Serrallo supera els límits. Tenim en nosaltres via telefònica a la regidora Carmina Martí Navarro. Molt bon dia.
Bon dia.
Per fi, no? En documentació a la mà.
Bueno, pues sí, jo crec que és lo que feia falta, documents i informes i poder parlar des del punt de vista objectiu i tècnic d'una sensació que tenien els veïns i d'unes queixes ja, que ja fa molt de temps que estaven posant de manifest i que nosaltres sempre hem estat disposats a atendre i a remitir a aquelles administracions competents per a tractar aquesta problemàtica. Com dic, ja fa uns mesos es vam dir que anàvem a encarregar aquest estudi de medicions en continu i el resultat és el que es van donar a conèixer els mateixos veïns ja fa quasi 2 setmanes. També l'hem donat ja, l'hem ficat en coneixement de les empreses del Serrallo i de Conselleria, que és el que té la competència i que, com diem, pues, mostra clarament que els límits en l'àmbit de la franja nocturna no complix la normativa que s'ha d'aplicar a la Comunitat Valenciana. Això és el que conclou aquest estudi que nosaltres hem encomanat.
Finalment, s'ha de dir que no respectar el descans dels veïns és un delit.
Bueno, jo crec que en això estem, no? En que deixa de ser i en posar solucions. Nosaltres el que ens ha mogut a fer tot aquest treball, primera i abans de res, és atendre les queixes dels nostres veïns, que és a qui ens devem. Però també i per responsabilitat també es tenim que dirigir i hem intentat treballar en positiu i parlar amb les empreses per a que se solucione. Per tant, al costat dels nostres veïns sempre i, com no, que és el que ens correspon. Per això hem fet estes, una de les mesures que hem fet és aquest estudi. Tenim que recordar que nosaltres no tenim ninguna competència en aquestes empreses, estan en el terme de Castelló, i la competència per a regular les activitats i les llicències ambientals és de conselleria. Per tant, no tenim ninguna, però sí que podem estar un poc pues, reclamant i mediant. I en aquests moments ens trobem en què tenim aquest treball damunt de la taula en el que aboca aquests resultats, però tenim també presentat ja fa unes setmanes per registre a l'Ajuntament un avantprojecte sufragat per les empreses del Serrallo, per l'associació Indes, que ens van donar, quan se'l conté dir, fa unes setmanes, un avantprojecte per a construir una pantalla acústica per a protegir aquest àmbit urbà. És un fruit del treball que hem fet en aquests mesos l'Ajuntament i l'Associació d'Empreses, que mostren molt bona voluntat en aquests moments per a solucionar el problema, i en això estem. Per tant, estem en aquest punt de seguir reivindicant i seguir demanant les explicacions a qui corresponga, però també estem en un punt en el que el treball està donant resultats, està donant un fruit i la predisposició de les empreses és bo, i en aquest sentit per a nosaltres és una esperança i ens tenim que felicitar perquè pensem que anem caminant en la bona direcció.
Clar, però pensem, si s'ha de posar el que se diu la pantalla verda, i els gastos qui sufragarà?
Sí, pues, en el que estem treballant i la hipòtesi en la que ens movem ara és nosaltres tenim ja molt adelantat l'expedient de compra dels terrenys, que esta opció sempre estava baix les nostres la possibilitat de l'Ajuntament. No, ningú pot comprar aquests terrenys ni fer una obra en la casa d'un altre. Per tant, nosaltres ja fa molt de temps que estàvem movent este tema de l'adquisició dels terrenys de la zona, i ja ho tenim molt adelantat. I el que tenim en aquests moments és la voluntat de les empreses de sufragar la construcció de la pantalla. I en aquests moments el que tenim per part d'ells és un avantprojecte. Un avantprojecte que ens han presentat a l'Ajuntament, però que també l'han presentat a Conselleria, que és qui ha d'avaluar si és viable o no, si serà una bona solució i de quina manera encaixar jurídicament aquest tema. I aquestes són les converses que tenim ara. Per la nostra part, nosaltres anem a comprar els terrenys, que són privats, a dia d'avui, ja fa molt de temps que se parla, molts anys que se parla que allí se farà una construcció d'una pantalla que protegisca aquest àmbit urbà, però mai s'ha fet res, ni mai s'ha mogut la compra d'aquests terrenys. Ara sí, ja tenim aparaulat i en document privat el compromís de pràcticament la totalitat dels propietaris de l'àmbit, i també molt adelantat l'expedient per a comprar-ho definitivament i escriturar-ho perquè la gent ho entenga. I això és la nostra tasca, la de l'Ajuntament. Destinarem quasi 1,5 milions d'euros d'aquest pressupost en el 2022, i la tasca de les empreses és este que jo estava explicant, en el que estan treballant en aquests moments, i agraïm aquesta voluntat de col·laboració que tenen. És el que ens han manifestat i han presentat ja este avantprojecte per a construir i sufragar una pantalla acústica per a protegir este àmbit urbà.
Pues això era el que ens preocupava, el fet de, lògicament, de saber si quan algú causa algun perjuici se fa càrrec de que això està passant, i per una altra banda de que si l'Ajuntament d'Almassora avançaria primer que tots aquestes obres per a sobretot protegir els seus veïns.
Sí, estem. Jo crec que s'han donat passos importants en aquests mesos i jo crec que va per el bon camí, que és el que te dia abans.
Pues, regidora,
és un tema complicat, però està agafant una direcció que és la correcta, crec jo.
Pues, regidora, moltes gràcies per haver-nos atès, i pues, això, jo suposo que els veïns d'Almassora estaran molt contents perquè ja fa temps que ho pateixen.
Pues, gràcies a tu. Sí.
Fins un altre dia.
Fins un altre dia, sí, gràcies.
En esta noche es mala compañera. Mi pecho quiere sentir tu peso y ya se desespera. 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6.
Estás a la 92.2 FM. ¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada,
Y si el que te interesa es aprender danza, vine a la Casa dels Mundina a partir del 6 de juny, de 5 a 8. Recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem!
Necessites ajuda a l'hora de demanar el kit digital per a la teua empresa? Posa't en contacte amb Efecte Vila-real. T'ajudem amb els tràmits de forma totalment gratuïta. Pots obtindre un bo digital de 2.000, 6.000 o 12.000 euros que et permetrà accedir a les 10 solucions de digitalització disponibles en el mercat. Per a més informació i sol·licitar el kit digital, entra en efectevr.com.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Víctor, ¿sabes cuándo volveremos a ver un partido de fútbol en el Estadio de la Cerámica?
Pues no sé, espero que muy pronto.
Anda, acompáñame. Tengo que renovar el permiso de conducir en el centro de reconocimientos de conductores y cazadores que está al lado.
¿Estará abierto?
Seguro. Están desde hace 30 años en el mismo sitio, de lunes a sábado, gestionando todo tipo de carnets, de conducir, armas, animales potencialmente peligrosos, etc. Se adaptan a nuestra necesidad, en unos minutos y sin esperas. Tienes tu permiso renovado. ¡Vale la pena ir! Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Vila-real, calle Almazora 11. Pide cita en el teléfono 964-526232.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Ganes de tornar a viatjar? Aeroport de Castelló. Vola i gaudeix d'una escapada a Sevilla. Dos connexions setmanals des de Castelló. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Cal dir que continuem fent-li aquest homenatge a Rafaela Carrà perquè avui fa un any que va faltar. Tenim nosaltres a Marisa Saavedra. Ella és diputada nacional per Unides Podem. Molt bon dia, Marisa.
Molt bon dia.
Diuen que hi ha un desacord en el seno de la coalició per aquest pressupost que vol destinar el Partit Socialista o Pedro Sánchez, o diu que ha promès en esta cumbre que n'hi ha hagut de l'OTAN.
Sí, bueno, jo crec que és una qüestió que hem deixat ben a les clares. Són dues forces polítiques al si del govern i la nostra, Unides Podem, ha deixat molt clar que això entenem que no és una prioritat per al nostre país. Ens agradaria que el nostre govern liderara en Europa un posicionament que fora, des de logo, de trencar en el seidisme dels Estats Units, perquè sí, saben que als Estats Units li interessa molt aquesta carrera armamentística en la que es volen posar, aquesta militarització d'Europa, aquest enfortiment de l'OTAN com un òrgan d'amenaça i d'agressió, però, des de luego, al nostre país no li interessa això. I és més, entenem que a Europa no li interessa això, i al món tampoc. Tot el món sabem de les conseqüències d'aquesta guerra, que estan resultant catastròfiques, no només per a, bueno, per les persones que estan patint directament això, per les persones mortes, sinó per les conseqüències econòmiques en tots els sectors, i bueno, pues està generant hambrunes en la resta del món. Pensem que tots els esforços s'haurien de dedicar, i d'això sembla que no s'ha parlat casualment en la cumbre de l'OTAN, s'haurien de posar tots els esforços en la qüestió de la negociació, d'avançar en això. El mateix el que va ser secretari de l'OTAN del Partit Socialista, uh-huh. No me ve al cap ara, Solana, el senyor Solana estava dient estos dies que aquesta guerra se té que acabar i que se té que posar esforços en la negociació. Nosaltres, com a força de govern, hem dit claríssimament, no és la prioritat. La seguretat de la ciutadania, la seguretat per al nostre poble, està en tindre treball digne, en que efectivament se controli la inflació, està en uns serveis públics, en la sanitat, en l'educació. Les prioritats són unes altres, i jo pensem que aquest govern, de manera unànime, hauria de defensar això també en Europa, perquè la seguretat de la ciutadania no està en més carrera armamentística, en més armes, en més dedicació al pressupost. Recordem que tots els països de l'OTAN, d'Europa, en conjunt tenen més capacitat armamentística que Rússia, no? Llevant el que és nuclear, de manera que és bastant boig entrar en aquesta carrera i dedicar diners a això, quan resulta que això sí que està resultant, des de luego, molt profitós per a les empreses d'armament i per a Estats Units, mm-hmm. Però no és l'interès d'Europa ni d'Espanya, i pensem que hauríem de liderar una línia de funcionament i de cooperació en Europa desvinculada dels interessos dels Estats Units, i pensant en quins són els interessos en una Europa interdependent. Mirem el que estem patint en aquesta situació ja, d'espreus i de guerra, i que no podem aprofundir més en aquesta línia.
Vostè diria que haurem tingut que parlar en l'OTAN i d'altres altres coses. Jo pense que això no era el fi de l'OTAN. Jo sí vaig entendre que se farà un compromís per a compra d'armes després de tindre aquesta cimera. No sé si vostè és sorprès d'això.
Bueno, sorprendre serà molt dir. No ha sigut una sorpresa, perquè a més ja se venia anunciant, i n'hi ha que dir, els Estats Units, una potència estrangera, pues ja havia fet aquesta demanda als països d'Europa. Nosaltres diem que no hem d'obeir a una potència estrangera, i el que hauríem de fer és velar pels interessos de la població, dels pobles d'Espanya i d'Europa. I, des de luego, en el nostre interès no està el continuar alimentant aquesta guerra, el continuar generant més armament per enfortir, per generar una situació d'amenaça i una situació d'agressió.
Sí, però és el que se va tratar en tot moment. Aquesta situació, de fet, dos dels països que ja s'han unit a l'OTAN ha sigut a causa d'aquesta por que han tingut per no veure's protegits. Per tant, no ha sigut allò que formava part del guió, és dir, jo li diria que ho entès perfectament, perquè vivint aquestes notícies que veien totes les dies en televisió, te fa l'efecte que si no estàs armat, i és la sensació que ens arriben dins de les cases, que és la mateixa sensació que vam tindre quan ens parlen de que la senyora Irene Montero no la deixen parlar en aquella roda de premsa, on contesten tot el temps la part socialista, ja no la deixen parlar, i no ens deixen veure que ella després en un vídeo sí que diu el que pensa dins el de Melilla.
Sí, ahí va haver una manipulació claríssima. Tot el món pot veure que Antena 3 va agarrar aquestes declaracions d'Irene Montero fora, dins va parlar la portaveu del govern, fora Irene Montero va explicar com estem fent-lo per tots els llocs, el posicionament d'Unides Podem. I, bueno, pues este és un exemple més de la manipulació i també de l'estat que s'ha creat de propaganda bèl·lica. Jo vull dir, tu estaves dient amb molta raó que la gent, que s'ha creat una sensació d'inseguretat. Això és claríssim. Això és claríssim, però també s'ha generat de manera intencionada. Perquè jo torno a dir Bueno, i això no és un posicionament ni meu ni només d'Unides Podem. Molts organismes internacionals estan cridant a aquesta negociació per acabar en la guerra. I, a més, els estudis que fan organismes com el de l'AST per la Pau, que fan estudis de tota aquesta qüestió i seguiment de la qüestió armamentística, Europa té ja una important, una quantitat d'armament que és més gran que la de Rússia. El que, en tot cas, caldrà una coordinació, caldrà organitzar-se de manera que puga, tot això puga ser, anem a dir, rentabilitzar de manera col·lectiva o el que siga. Tenim que caminar cap a polítiques que siguin de cooperació, però esta barbaritat de dir que tenim que augmentar tots els pressupostos d'armamentístic quan resulta que les necessitats que tenim de seguretat, això és molt important. Tu estàs dient, s'ha generat una sensació d'inseguretat i la gent resulta que ara pensa que té inseguretat. Bueno, això ha sigut el discurs continu en tots els mitjans de comunicació i en totes les declaracions. Està molt insegura per el tema de Rússia, però resulta que el tema de les privatitzacions sanitàries, que no tinguin suficients metges, que no tinguin, que se vulgui privatitzar tots els serveis, si que no, la gent no tinga per arribar a final de mes, que se desahucia la gent.
Sin embargo, aquests dos països, Finlàndia i Suècia, han signat farà un parell de dies el protocol a l'adhesió a la OTAN. És dir, sí que ha sortit efecte, fins i tot n'hi ha dos països. Què han dit? Anem?
Bueno, això és molt legítim. Suècia i Finlàndia faran el que ells vegin convenients, són països fronterers en Rússia i bueno, pues fan, han pres aquesta mesura i jo d'això no tinc res que dir.
I quan
jo tinc nosaltres, de lo que tenim que parlar és del posicionament que nosaltres pensem que Espanya hauria de liderar en Europa. I és que tota aquesta situació, efectivament, ha enfortit l'OTAN, ha aconseguit el que n'hi hagi en països que se puguin incorporar, però ahir l'aportació que caldria fer és de caminar cap a una cooperació i per una altra línia de treball que siga aconseguir acabar en esta guerra, que pot acabar en Europa directament.
Sí, en este cas el que s'hauria de treballar serien en dos línies, evidentment, però fent una cumbre de l'OTAN així a Espanya, quasi tots dient què ha eixit beneficiat?
Bueno, pues nosaltres ja ho tenim clar, ha eixit beneficiat Estats Units. Nosaltres venim molt de temps clamant perquè Europa, no només, en fi, el nostre país, i que Europa tinga una línia seua estratègica en quant a la seguretat. I Europa hauria de velar per això. Jo crec que tot el món, malgrat la propaganda que s'està fent per tots els mitjans, pot valorar a qui està beneficiant, vaig a dir-ho així, a pesar del drama, en fi, humanitari que suposa i també econòmic, a qui està beneficiant aquesta guerra. Jo crec que tot el món té clar que les empreses armamentístiques estan pujant i que Estats Units, bueno, que l'OTAN s'ha enfortit i que el lideratge d'Estats Units al món s'ha enfortit. Ara resulta que una de les conclusions de l'OTAN és que Xina és una amenaça enorme per a nosaltres, però resulta que no s'ha parlat, i això sí que seria objecte d'una aliança com l'OTAN, és de veure com negociar per acabar en una guerra. I això està demanat el senyor Solana, que no és una persona ni comunista, ni bolivariana, ni d'Unides Podem, però està plantejant que aquesta guerra s'ha d'acabar ja i s'haurien de posar tots els ous, anem a dir, en la cistella de la negociació i no de la d'armar-se tot el món, oblidant que la seguretat de la població no va per l'armament. De fet, la qüestió pressupostària està clara. Si tu te gastes més diners en armament, evidentment hi ha que llevar-la d'altres puestos. De quines partides? De quines partides se llevarà? Nosaltres estem defensant des del minut 1 que així n'hi ha que enfartir els serveis públics.
Si parlem del que està passant últimament, en aquests últims minuts, i d'aquest salt de la valla de Melilla, de les declaracions d'Irene Montero, Unides Podem i socios del govern registren en el Congrés la petició de la comissió d'investigació de la massacre de Melilla. És dir, el posicionament més clar impossible.
Absolutament, perquè estem parlant d'una massacre que no té cap explicació. No ho hem demanat només nosaltres, a més, des de luego, altres forces polítiques del Congrés ho han demanat moltíssimes, totes, ONGs i organitzacions humanitàries i també la comunitat europea i la ONU. S'ha demanat els organismes de drets humans de la ONU, perquè evidentment hi ha hagut una claríssima vulneració de drets. Tenim que fer compatible en un estat de dret que es diu en un estat social i de dret, que es diu el nostre, tenim que fer compatible, des de luego, la vigilància a les fronteres, els controls en les fronteres, òbviament, en el respecte als drets humans. Jo vull recordar a tot el món, bueno, pues tota la campanya que estem fent d'acollida de les persones d'Ucrània que estan patint la guerra i que nosaltres, des de luego, sempre hem valorat molt positivament des de les institucions i també la població, però jo vull recordar que resulta que la majoria, diuen, de les persones, bueno, algunes d'elles massacrades, ferides, detingudes, en la valla, venien de Sudan. És un país en guerra, en persecució a la gent. De manera que, bueno, anem a veure si resulta que el dret internacional el que diu és que les persones que fugen d'un país en dreta, en guerra, tenen dret al refugi i a l'asilo, i això no se fa a golpes. I de manera que quan no s'arbitren les vies segures i les vies ordinàries, d'alguna manera s'està obligant a la gent a fer barbaritats d'aquestes i la resposta és més mort i més repressió, això no és possible.
Don Esconder, el president del grup parlamentari d'Unides Podem en el Congrés, Jaume Asens, el seu company, ha reclamat, a més, al ministre d'Interior, Fernando Grandes Marlaska, que faci públiques les gravacions de les càmeres que se troben en la valla d'aquella jornada i ha demanat reparació, justícia i veritat per als familiars de les persones que han faltat. No diuen tu sí i tu no, no, no. Presenteu-vos aquestes imatges i valorarem si allò va estar com tocava.
Evidentment. Susana, en democràcia les institucions tenen que complir les lleis.
Claro.
Els organismes públics tenen que complir les lleis. Els funcionaris públics tenim que complir la llei. I efectivament, si així han hagut irregularitats, que clarament les han hagut, se té que fer transparència, se té que donar tota la transparència del món, se té que visionar aquests vídeos, se té que tindre tota la informació i a partir d'aquesta investigació que s'ha de fer, prendre les mesures que pertoquen. El que no se pot fer és acabar corrents, tirar terra en l'assumpte i altra cosa mariposa. Estem parlant d'un assumpte gravíssim. S'està parlant d'unes 37 persones mortes.
Jo pense que aquestes discrepàncies en les coalicions de govern no són males. És dir, sumen, no són roïns, sumen. Cada un té una posició i com que no són els dos partits, que no tenen, cada un té les seues ideals, se tenen que posar damunt de la taula i se tenen que debatir. Entonces, un s'ha manifestat i l'altre també. Per tant, no em pareix tan raro ni tan malament. A mi sí que m'agradaria...
És molt habitual en altres països i en altres llocs on els governs de coalició són habituals. I per altra banda, te tinc que dir que les entitats humanitàries ens estan valorant molt el que una part minoritària, però una part del govern, estiga realment posant damunt de la taula
sí, el que, així
el que
estem
ha passat
acostumats...
i demanant claredat.
No, no, estem acostumats a aquestes majories que no se donen... I clar, quan una casa creixen tots i tots els mons se fan adults i se fan majors d'edat i conviuen junts, se demanen no explicacions, sinó per què ho fem d'esta manera? És dir, anem a veure per què ho estem fent tot d'esta manera.
Transparència i democràcia, com
claro,
tu dius.
Claro. Jo el que sí que vull que parlem és dels datos d'ocupació, perquè això sí que els... És directe d'Unides Podem. Això sí que és la seva ministra. Què li ha aparegut les dades d'ocupació?
Bueno, evidentment són dades molt positives, que moltes vegades pues, resulta que el resultat de les polítiques ben fetes passen quasi que inadvertides, no? Perquè, bueno, pues, per una actualitat que de vegades s'imposa, no? Estem parlant
de
les dades...
Ahir vam estar parlant de diputada i va ser tot el dia parlant les dades d'ocupació.
Sí,
és dir,
són unes dades, bueno, ho dic per aquesta qüestió de Melilla, etcètera, a fi, de vegades hi ha situacions molt dramàtiques i molt xocants que, diguem, que ocupen tota l'actualitat, no? Però, efectivament, parlem de dades molt positives. Nosaltres sempre diem... No ens conformem. Evidentment, hem d'anar a més en el sentit de lluita contra la precarietat, però hem de pensar que per al nostre país el tindre menys de 3 milions de persones aturades és una qüestió absolutament històrica. Mai ho havíem aconseguit. I estem parlant d'unes dades, per exemple, de contratació indefinida, que avui són pràcticament la meitat dels contractes són indefinits, quan abans eren un 10% dels contractes indefinits.
En la comunitat
parlem
valenciana...
de dades d'abans, disculpa, sí. Tot això, no, per acabar. Estem parlant de dades que són molt positives, efectivament, també en la població jove, d'anar lluitant contra la temporalitat, i de dades d'ocupació que són d'abans de 2008, i en una situació de crisi que no cal recordar el que estem patint, en la pandèmia, en el tema de la guerra, el tema de la inflació, estem en una situació super difícil econòmicament, i malgrat això resulta que tenim dades positives d'empleo. Això és una d'ocupació. Aquesta és una qüestió que en el nostre país no ha passat mai. I com tu dius, efectivament, hi ha hagut una reforma laboral impulsada per Yolanda Díaz, la ministra de Treball, en molta dificultat per les discrepàncies, i des de llavors parlem de polítiques que mai la dreta ha donat suport, tampoc a la reforma laboral, i bueno, pues són les polítiques que realment estan ajudant a la gent i estan fent que moltes famílies avui, això és un, l'altre dia s'hi ha publicat que no havien hagut tantes famílies en lo del salari mínim de 1.000 euros, no havien hagut històricament, des de que se prenen, diríem, dades, en el nostre país, tantes famílies que tingueren per damunt de 1.000 euros d'ingressos. Entonces, bueno, estem parlant de coses que milloren molt la vida de la gent, mesures que la dreta sempre ha votat que no, però que, des de luego, entreten d'abans en la majoria progressista del Congrés i del que estem realment satisfetes. No vol dir que s'ha aconseguit tenir que acabar, continuar lluitant per la precarietat i, bueno, diem, menys de 3 milions de parats de gent aturada són molts. Tenim que lluitar per acabar, per, bueno, més gent, més ocupació i més dignitat en el treball.
Si parlem de les dades d'ocupació, el quart mes que segueix eixint gent de l'atur. Però nosaltres venim a la província de Castelló. Clar, eixen 1.000 persones el mes de juny, però d'aixes 1.000 persones només n'hi ha 180 que van a indústria. Això ens preocupa molt. L'altre són sector servici, que allò és, vostè sap que és temporero, és temporal. Per això el que demanem és que per la província de Castelló se formen, que hi hagi més formació professional i digital, perquè és el futur. I és que crec que vostè és el que ha... Jo li demane... que vostè demane que la província de Castelló, sí. De les 1.000 persones que ixen de l'atur, 180 se'n van a indústria i me fa l'efecte que seran per cobrir vacants.
Sí, sí. Evidentment, aquesta és una de les línies d'abans que ja ha apuntat la ministra, en el sentit de que la diversificació econòmica. Nosaltres, quan parlem de política econòmica i política industrial i també de treball, estem parlant de diversificació i d'un altre model econòmic.
Claro,
això també, des de ho estem plantejant i això va ser una lluita també important de cara a les fondos europeus. Vull recordar...
Els fondos...
Vull recordar que el nostre país es beneficia d'una quantitat importantíssima dels fondos europeus que torne a dir, el senyor Casado va anar a Europa per evitar que vingueren els fondos europeus a Espanya.
Sí, però
a Espanya,
és que el senyor Casado ja és història. Entonces,
però, bueno, però jo crec que està molt bé que tot el món recorde qui ha lluitat perquè vinguin els fons europeus a Espanya i qui ha treballat en Europa perquè no vinga, que és el Partit Popular. Però, bueno, més enllà, això era un detall que jo crec que convé recordar, però, bueno, la qüestió és que els fons europeus, efectivament, se tenen que destinar a tot aquest procés de canvi de model econòmic, de reindustrialització, sempre atenent a tota la visió de la sostenibilitat. Ahir hi ha línies d'actuació que tenen que veure, com tu molt bé has dit, de la digitalització, de la sostenibilitat, i ahir realment hi ha inversions que són, bueno, històriques, evidentment,
que
estem treballant molt per a que tot això repercutisca en aquest canvi de model econòmic, perquè efectivament l'hostaleria, anem a veure, som un
està
país
bé,
som el país que som, és un sector servei que és important,
és un,
i el
també
turisme,
és un sector tractor,
claro,
però en volem més.
Clar, tenim que potenciar-lo i també potenciar fins i tot en aquest sector, evidentment, acabar en la precarietat. Això és obvio que és
sí,
així.
Sí, perquè això és altra cosa que també m'agradaria a vostè que li ho diga a la ministra, perquè a més jo sé que vostè la té molt propeta a sentar, no? Ara, en aquest moment, com se tenen que complir les hores i no està permitit que s'excedisquen en hores, hi ha empresaris del sector turiste que estan treballant en negre. I n'hi ha empleats que, com no tenen més remei, ho estan acceptant. És dir, com fem perquè això, que és una realitat, s'assumisca per part dels polítics i que li busquen aquest punt en el que l'empresari no tinga que recorrir a aquests mètodes, que se li té que conscienciar o se li té que incentivar per a que realment siguin contrats en totes les hores declarades.
Des de luego. A veure, jo vaig a dir dues idees en relació a això. Una de les qüestions... Anem a veure. Evidentment, el que no és admissible, l'empleo negre, perquè perjudica, des de luego, al treballador, perjudica a l'empresa i perjudica a l'administració pública en el sentit que se deixa de cotitzar.
O, per exemple, se parla d'aquestes persones a les que se li van a destinar aquests 200 euros més els 300 que es dona la Generalitat, cobraran 500, però com treballen en negre...
Clar. En això hem d'acabar el treball en negre.
Claro, és
ara, que... jo dic diverses coses. El que està plantejant el Ministeri de Treball és que se paguen les hores extres. El que no pot ser és que uns empresaris diguen que és que un sector no pot funcionar sense... pagant les hores extraordinàries. Això vol dir que un sector no pot funcionar o una empresa no pot funcionar complint la llei i pagant als seus treballadors. Això jo crec que a qualsevol persona li crida l'atenció i diu, bueno, això no és possible. Una empresa, una activitat econòmica, la que siga, té que poder funcionar pagant els treballadors. Si no se li paguen les hores extres, que és el que estem demanant, pues, evidentment això tens que tancar.
Sí, però els empresaris diuen
clar, ¿vale?
Que no hi ha diners, que entrem en una recessió...
Bueno, hi ha que veure els horaris, hi ha que veure com s'organitza el treball. Estem destinant molts recursos públics a donar suport a les empreses. Això s'està fent també ara davant de la crisi. Uh-huh. I des de l'Unides Podem, jo crec que tot el món té claríssim. Hem fet molta pressió per aconseguir les ajudes directes i continuarem fent-lo. Però no se pot plantejar que una empresa ni un sector funcione no pagant les hores extres, perquè això vol dir que funciona gràcies a que estan estafant els treballadors. I això, evidentment, no pot ser aixina. I altra qüestió és el tema de les hores que són de les 8 hores diàries. Ahí se va armar, jo recorde també el bulo que se va armar quan la fira de Sevilla,
però no sé quantes. Dice, clar, quantes hores està permitit a un treballador que
se li dice? De les 40 hores setmanals és una qüestió que està en l'Estatut de Treballadors, i això no ho acaba d'inventar la ministra Yolanda Díaz. És una qüestió que està en l'Estatut de Treballadors i se té que complir la legalitat. Ara, i fa 2 anys, i fa 15 anys. Uh-huh. Altra qüestió és que nosaltres diem, senyores, s'han de pagar les hores extres. Estem en una cultura moltes vegades empresarial on resulta que se funciona donant per descomptat que una empresa, una activitat econòmica, té que funcionar sense pagar als treballadors una part de la seva jornada. O a lo millor el contracte espera 4 hores, jo crec que tot el món coneix aquesta realitat. El contracte espera 4 hores i treballes 12 i te paga per 8. Però això què és? Entonces, clar, jo crec que si això d'alguna manera és una cultura que s'ha internalitzat, el que n'hi ha que fer és que canviar-la. I per això n'hi ha que complir la llei, n'hi ha que donar suport al sector, des de luego, perquè funcione, estem en un moment difícil, i té que augmentar, com està la ministra ho ha dit, s'estan augmentant els efectius de la inspecció de treball, perquè això té que funcionar. Però el que no se pot dir és que quan tu dius que se té que pagar les hores extres, que estàs posant en dificultats a un sector.
Ah, mire, el sector de la ceràmica alerta del grave impacte de la factura energètica en un sobrecost de 524 milions d'euros. És dir, el sector ceràmic de la província de Castelló no és rentable?
Anem a veure. Tenim un problema. Estem en un moment greu, efectes de la guerra en el tema dels carburants, el tema dels preus dels carburants, però jo vull recordar que, a més, tot, és difícil recordar perquè aquí l'actualitat és molt apabullant, però jo vull recordar a la gent que abans de la guerra les elèctriques ja ens estaven estafant.
Claro.
Ja tenien uns beneficis espectaculars, jo diria que com diríem, indecents, uns beneficis indecents, molts mesos abans i s'estaven estafant. De manera que nosaltres no parem de dir Unides Podem, jo crec que la part minoritària del govern estem treballant molt, insistint molt, per una fiscalitat justa. A més, ho hem parlat aquí moltes vegades, Susana, abans de la guerra, tot això. I nosaltres estem plantejant, des de luego, de cara a les mesures que s'han plantejat per a fer front als efectes de la guerra i de cara als pressupostos, la qüestió fiscal. Yo voy a recordar que cuando aquí se dio, no, es que todo el mundo está padeciendo la guerra. No, todo el mundo no. Es que aquí resulta que las empresas dels carburants, dels petroleres i les elèctriques estan forrant. Jo ho dic en esta paraula que tot el món entén, perquè és que resulta que és que en el 2021, en la crisi que estaven patint, van quadruplicar els beneficis. Això és una qüestió indecent. I nosaltres pensem que com a govern n'hi ha que posar tope. S'ha avançat en algo, s'ha baixat l'IVA d'alguns d'estos... En fi, de l'electricitat, en algun sector, el tema de la gasolina, pues bueno, s'ha baixat,
sí, però
tot
govern...
això està molt bé, però si no se prenen mesures estructurals, i estructurals vol dir que fa falta gravar en impostos a aquestes empreses que s'estan fent d'or empobrint a la població. Això jo crec que tot el món ho entén. I nosaltres parlem de que efectivament hi ha molts sectors que per esta pujada dels preus, dels carburants, etcètera. Jo també vull pensar, i parle molt en ells, en els pescadors, en la gent de l'agricultura. S'està patint molt tot això, el preu del gasoil.
Claro, però
tot això parlem... per a controlar, disculpa, ja acabe, per a controlar aquests preus i per ajudar al sector, se té que augmentar la fiscalitat en les petroleres i en les elèctriques que s'estan forrant. I en aquest augment d'ingrés que n'hi haurà per una imposició que és més justa i per cert, que estan fent altres països. És que ho està fent França i Itàlia també ha fet un impost especial a les elèctriques, que nosaltres venim.
Sí, ens costa, no sé si fa costa acceptar-ho.
Costa molt. La part socialista del govern s'està resistint molt. Ahí n'hi ha moltes portes giratòries. Jo, en fi, no vull parlar mal, pensar mal, però bueno, segurament hi ha moltes raons per aguantar això. I la última és que ara, quan han eixit aquestes mesures de suport als sectors en crisi per la guerra, s'han tret moltes mesures importants que tenen que veure l'habitatge, de suport a molts sectors, però no hem aconseguit el tema de l'impost a les elèctriques i les petroleres. El govern, Hisenda, el que ha plantejat és que això se farà per a gener del 2023, lligat als pressupostos. Esperem que siga així, perquè nosaltres diem no pot esperar més aquest país. Portem ja molts mesos abans de la guerra, de l'estafa, de les elèctriques, i així ningú no fem res.
Perquè vostè antes parlava dels pescadors i dels agricultors. Els pescadors i els agricultors, els dos, pues bueno, tenen problema en el seu producte, no saben si podran col·locar-lo bé en el mercat. Si parlem del sector de la ceràmica, que ha seguit exportant i cada volta més, per això li diria si no acaba sent rentable. Per què? Pues perquè el que ells argumenten, fins i tot en la quantitat de venda que tenen les ceràmiques d'ací de la província. Datos definitius del 2021. S'estima que la factura global de l'energia i del CO2 per al total del sector ha superat els 1.000 milions d'euros i se preveu que en 2022 plega fins als 2.100 milions d'euros. Si la ceràmica, que és una economia tractor, ha arribat a aquests extrems, ja si parlem dels pescadors i dels llauradors,
clar.
De l'agricultura, estos ja estan fora de tot, perquè clar, si la ceràmica, que era la que se eixia i estan dient-nos que ja no podran aguantar, per això li dic jo que si ja no és rentable per culpa de no arribar a poder pagar el que ens estan demanant.
Perquè són uns preus desorbitats. Sí, és que el que t'acabo de dir, he posat l'exemple per obrir el ventall més, a més de les de les azulejeres, no? de la rajola, pues, altres sectors. No?
Però imagines,
Servís per a tots i per les famílies, per totes les pimes. Estem parlant de que els preus, una pujada de preus enorme dels carburants i de l'electricitat, rebenta l'economia. De manera
sindicats,
que per això mateix estem plantejant tot el temps la qüestió d'aquest impost extraordinari a les petroleres i a les elèctriques, que no paren de pujar els beneficis mentre estan empobrint a tota la societat.
Claro.
Hem treballat molt per aquesta excepcionalitat ibèrica que es dia, per el tema de topar els preus del gas, etc. Vull dir, se van fent coses, però també, evidentment, no són suficients en la situació en la que hem arribat, de manera que se té que continuar aprofundint per ahí, topant
si
preus...
En la província, per la província de Castelló. Si parlem per la província de Castelló, el que jo li acabo de dir, dels 2.100 milions d'euros, clar, això són les empreses que diuen, mireu, no arriba més, però clar, això és un castillo de naipes, no? Perquè els sindicats del taulell plantegen mobilitzacions en setembre per la falta d'acord en el conveni del col·lectiu.
Clar.
És a dir, els empresaris diuen, no arribem, el conveni del col·lectiu diu, ojo...
Clar.
Per tant, si parlem de la nostra província, com sé que vostè és la diputada de la nostra província, jo el que vull és que li ho trasladen.
Absolutament. Nosaltres en aquest tema ja estem treballant per el que t'estava explicant. És important el posar tope a aquests preus. Això fa una destrosa en la economia. I bueno, pues ja estem aconseguint. Jo també vull recordar, estos dies ho recordava també la ministra allà al Congrés, és que nosaltres avui ja, per el tema de l'excepcionalitat esta ibèrica, estem treballant, estem aconseguint uns preus, estem pagant l'electricitat més barata que la resta de països del nostre entorn. Jo sé que això és difícil i moltes vegades és una dada que molta gent no la té en compte i sobretot que ens ajuda molt quan resulta que tenim una electricitat caríssima. Però insistís, molt més baixa, per la qüestió de la dependència del gas, de l'excepcionalitat esta ibèrica, molt més baix el preu ara mateix en el nostre país que els països del nostre entorn. Ara bé, evidentment això no ens satisfà.
Claro, no,
i sobretot estem
insistint
molt en el tema de l'impost a elèctriques i petroleres, torne a repetir, perquè serà la manera de que puguem posar tope als preus de l'electricitat i dels carburants perquè els dos sectors, sobretot els capdavantes, com tu acabes de dir, puguen tirar endavant, però és que es depèn tota l'economia d'això, d'un país.
Mire, jo no vull que se'n vagi sense que ens comente este viatge que ha fet la ministra Irene Montero, que ens diuen que si els selfies en les amiguis, que si tal i que si qual. Claro, pues ahí ja n'hi ha gust al CEO.
Ahí, mira, m'alegra que me facis la pregunta perquè les xarxes, jo he estat indignada, molta gent estem indignades, perquè així s'ha creat, a veure, la dreta i la ultradreta mediàtica, tuitera, etc. S'ha aplicat molt a generar un estat d'opinió per el qual els nostres ministres i les nostres ministres resulta que són inútils, som ocupes, la dreta ens ho diu cada setmana al Congrés. Vostès han ocupat les institucions, ho diuen així, al govern i als ministres. Són uns inútils, se tenen que anar i dir-se'ns a nosaltres. Això ho diuen des del minut 1. I han creat, volen crear, en fi, aquest estat d'opinió de que els nostres ministres no servissin per res, són uns inútils, no són gent preparada, perquè són gent treballadora, són gent que a lo mejor ha treballat com la senyora Irene Montero en un de caixera o el que siga, i s'han preparat, s'han format, han estudiat i tenen tota la preparació del món. Entonces, per una banda, està tot aquest estat d'opinió que s'ha volgut fer. I això se fa cada vegada, pues, recordem el que va passar en el senyor Garzón, quan les declaracions de la Carde, tot el missatge tot el temps, vostè no té ni punyetera idea, callese i déjenos a nosotros.
Va? Sí, no, però en este cas és que estava de viatge, perquè estava de viatge...
Sí. És que este és el marc, disculpa, no, és el marc una miqueta general de desprestigi d'una força política i dels nostres ministres, el marc general. Tot val, tot s'utilitza. Però, clar, en aquest cas és espectacular perquè resulta que tots els ministres, totes les ministres, han anat en algun moment, anem a dir, a Nova York, als Estats Units, per fer aliances. En aquest cas, jo vull dir que, clar, no eren les empreses, era aliances en el tema dels drets de les dones, dels drets humans. Som un país referència.
Era un viatge en un fi determinat...
En una agenda política claríssima, que a més està publicada, jo l'he vist, a més, és que en Twitter circula, una agenda claríssima de treball, com és evident, en organismes d'Estats Units i de la ONU, i en qüestió d'impulsar els drets humans i sobretot els drets de les dones, perquè resulta que Espanya és un país que són referència fora, en l'estranger, són referència en avanços feministes i d'igualtat. De manera que una agenda absolutament justificada, però bueno, resulta que estos dies ha eixit en Twitter i se publicaven fotos de tots i resulta que, per exemple, la senyora, pues, vaig a dir l'exemple, Díaz Ayuso va anar a Miami i va fer una allí a passejar-se, va fer el seu selfie també per allí amb els seus amics, no va justificar cap reunió de treball ni de res, i resulta que va fer una roda de premsa on li van entrevistar OK Diario i Telemadrid en Miami. Pues bé, resulta que de qui s'ha ocupat aquí s'han ocupat de desprestigiar els mitjans i
sí, els
mitjans,
que...
etcètera, pues a la nostra ministra.
Sí, però vostè té que entendre que la senyora Díaz Ayuso té clar que vol també que els estudiants que vagin a col·legis públics o concertats també se paguen diners públics, i la senyora Irene Montero, quan algú la veu fer-se un selfie amb tres amigues més i no se sap en quin context és, se li qüestiona. A la senyora Díaz Ayuso no se li qüestiona, no, perquè tenen clar qui és, perquè ella no s'amaga i ho diu, val? Entonces, si parlem d'Irene Montero i ve missa foto i està en Estats Units, pues la gent, si no se parla de què està fent allí la senyora Irene Montero, pues no és el missatge que ella vol transmetre.
Claro, és que se té que parlar d'això, però resulta que el ministeri sí que ho ha fet públic i ella ha explicat ben bé a què anava i s'ha publicitat. Si la gent veu la web del ministeri i veu les xatxes del ministeri, i d'Irene Montero veurà la referència de totes les reunions, tots els intercanvis polítics que s'han fet i de l'agenda política d'aquest viatge. Si els mitjans i els tuiteros se dediquen a traure una foto d'un selfie, que és una foto informal, que resulta que fan, que se fan tots els polítics, totes les polítiques, jo convido que ho busquen en internet, que busquen les fotos que se fan allí qualsevol polític que vagi als Estats Units. Però, clar, jo convidaria els mitjans i a la gent que té curiositat per el tema a mirar en les fonts i a conèixer quina ha sigut l'agenda de treball de la ministra.
Per cert, Yolanda Díaz reclama convocar la comissió de seguiment de la coalició davant de les diferències sobre el gasto militar. Això ho ha avançat, ha sigut fa no res, ha sol·licitat una reunió urgent de la Comissió de Seguiment del Pacte de Coalició davant de les diferències sobre l'augment de gastos militar, i la preocupació que li suscita en plena inflació les partides de defensa alcancen fins 22 milions d'euros. Aixina ho ha avançat en declaracions als mitjans de comunicació antes de participar en la inauguració del primer encontre estatal LGTBI organitzat per UGT i una vegada més en el Consell de Ministres ha aprovat un crèdit extraordinari de 1.000 milions d'euros en defensa per la via del Fondo de Contingència, algo que no li ha agradat a l'espai confederal. És dir, ho acaba de dir la vicepresidenta segon del govern, Yolanda Díaz, ha avançat que Unides Podem ha sol·licitat al PSOE una reunió urgent de la Comissió de Seguiment del Pacte de Coalició davant de les diferències sobre l'augment del gasto militar. Ho acaba de dir, eh?
Sí, és absolutament urgent, perquè és que resulta que les diferències, a més, més enllà de lo que estem fent públic, no?, les diferents forces polítiques, és que resulta que s'està actuant en falta de lleialtat. Jo això ho puc dir perquè no soc ministra, i efectivament s'estan prenent decisions sense passar pel Consell de Ministres. Quan jo, anem a recordar, nosaltres som una força minoritària, però jo vull recordar que el Partit Socialista no té majoria absoluta i resulta que depèn dels vots d'Unides Podem i de la majoria progressista del Congrés, i últimament està demostrant bastant poc respecte a altres forces polítiques de les que necessita el vot per a traure mesures endavant, i jo crec que és molt convenient efectivament que s'arbitren les mesures estructurals que estan previstes, com este pacte, esta comissió de seguiment del pacte, perquè se puga parlar i aclarir quins són els procediments, evidentment.
Li dic perquè quan vostè ve, tinga allò de poder estar donant les notícies contínuament
fresques
de lo que està passant, perquè pareix que no.
Al minut, sí.
Dones compte que normalment Pablo Iglesias aguantava més, apretava més les dents i aguantava més, i la ministra sol protestar sense enfadar-se, però sempre quan algo no li pareix bé.
Yolanda Díaz, dius, no? Yolanda
Díaz, sí, protesta. Sí. Regidora, diputada, moltes gràcies per haver vingut. Tenia ganes de parlar de totes aquestes coses que han passat. No res, però no han passat un fum, eh?
Sí. Moltes gràcies a vosaltres. És important poder hablar i aprofundir en les coses que passen, i bueno, espero que pronto puguem tornar a veure'ns.
Moltes gràcies
a vosaltres
per haver vingut i per haver-nos aclarit tot això. Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unides Podem, no mos oblidem per la província de Castelló.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Per cuidar el nostre entorn, per ajudar a separar millor els residus, per aconseguir espais més nets i saludables, les alqueries canvia la recollida de residus i aposta pel porta a porta. Les educadores ambientals estan recorrent el poble per informar a les veïnes i veïns de les característiques d'este nou sistema, amb visites a les cases, parades informatives al carrer i xerrades per a tota la ciutadania. Per a més informació, consulteu les xarxes o la web de l'Ajuntament de les Alqueries. Aporta la teua part al repte. Millorem les Alqueries. Regidoria de Medi Ambient. Ajuntament de les Alqueries.
Realmente soy un tonto, un estúpido en el fondo, que otra noche vuelve a ver cómo te vas. Te amaba ciegamente, me olvidaste de repente, porque a ti lo que te gusta y te divierte en el amor es empezar. Y hasta el final yo te hice caso, fui un perro con un lazo, pero hoy todo cambiará y seré una estrella. Y cierra el antro y subo al coche, prendo radio y en la noche suena Top Penal de Rafaela.
Bueno, pues con Beth avanzaba, cuando hemos comenzado el programa, hoy tenía que declarar l'acusat de la mort de Marta Calvo, Arlien Ramos y Leide Marcela. Pues con Beth vaig dir, Beth ha dit este matí, que ahir se va posar un dels abogats malet i per això no se va poder fer el juït. Finalment la magistra ajorna a dimecres la declaració de Jorge Ignacio Palma. Per tant, avui no podrem sentir-lo. Tindrem que esperar-nos a demà a veure què argumenta ell. En fi, les 2:01. I ja sabem, demà tornem a sintonitzar vostès. Dos horetes apropant-nos tot allò que els preocupa i que nosaltres considerem que hem de donar testimoni de lo que passa al nostre alrededor. Fins demà a les 12 en Protagonistes. Al verla bajar del auto. Vuela sobre la disco, vuela, dame un mordisco. Me dice, ¿qué dices? Vuela, y en un momento vuela, le grita el viento. Te quiero, torero. Vuela sobre la disco, dame un mordisco. Me dice, ¿qué dices? Vuela, y en un momento vuela, le grita el viento. Te quiero, torero.
Necrològica. Ha mort a Vila-real don Antonio Marín Bautista, Antonio Lobrer, l'home de Lolita la Cobera. L'enterrament tindrà lloc demà dimecres a les 12 en la capella del Tanatori Vila-real. Vetla demà dimecres de 10 a 12 en Tanatori Vila-real. Camí ermita junt al cementeri. Descansa en pau.
Estàs a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.